Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts, ben trobats en una diada de Sant Jordi magnífica, magnífica. Una jornada que, a menys això diuen, això és el que diuen les previsions, no és que això diuen, perquè ho diuen, hi ha rumors que, clar, que acabi el dia i que es facin números, no? Però, en principi, les previsions apunten a una d'aquelles jornades de Sant Jordi de les que fan història. En aquest cas, el tema acompanyarà, perquè de cara a aquesta tarda de dijous, això sí, s'espera alguna pluja, alguna pluja, fins i tot en format tempestuós cap al Pirineu central, Pirineu occidental i Prepirineu occidental. Més enllà d'això, poca cosa més, que no serà constant. Anirà i vindrà, eh? Més enllà d'això, tota la resta del territori, una temperatura agradable, perquè baixarà, no tindrem aquelles calorades, almenys la temperatura baixa. Això sí, estarà per sobre del que tocaria. Més enllà d'això, en parlem una mica d'actualitat. Encara que avui el que volia era pensar només en Sant Jordi i oblidar-nos de tots els cacaus que tenim a sobre, però hi ha coses que hem de mirar, en tot cas. I hi ha un titular que ha cridat força l'atenció, i és que ja ho ha confirmat la Generalitat de Catalunya, que iniciarà una prova pilot en 13 centres que tindran la presència permanent d'un mosso d'esquadra de paisà per realitzar tarees de prevenció i mediació. Això es posa en marxa d'entrada a dos instituts, a un del Baix Llobregat, per exemple. Però, carai, quin paper jugarà? Fins a quin punt que la policia entri a un institut és bo, no és bo, a quins casos? Repeteixo, Catalunya, és a dir, la Generalitat desplegarà mossos de paisà als instituts per reduir la conflictivitat. D'entrada, parlem i mirem des del punt de vista del sindicat de Mossos d'Esquadra SAMME. És la Imma Viudes, portaveu d'aquest sindicat. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Darrere,
gràcies.
Et truco cada dos per tres perquè surten notícies per tot arreu. D'entrada, aquesta. Sí. Quina, des del punt de vista del sindicat, com es veu això? Quin és el motiu?
Aviam, val a dir, és important dir, que la presència de la policia als centres ja existeix, perquè els companys i companyes de les oficines de relacions amb la comunitat, de proximitat, ja fan xerrades a les escoles de manera regular, alguna reunió, i llavors una mica les dinàmiques de cada centre ja són conegudes pels companys que es desenvolupen aquestes unitats. Dit això, aquesta prova pilot, ara haurem de veure com es desenvolupa, però tot el que sigui poder actuar com a figura de mediació en casos de violència o tot el que impliqui polítiques de prevenció als llocs, especialment als centres on doncs, pugui haver més conflictivitat, ho valorem positivament, evidentment. No? Nosaltres sempre hem destacat com a organització per ser un cos que eminentment volem ser de proximitat i, per tant, que es facin actuacions en aquesta línia i que es pugui treballar de manera més directa i més quirúrgica també amb els centres, evidentment, és positiu. Hem de veure doncs, que això com es desenvolupa, no? Perquè ara, de moment, només han transcendit quatre dades. Veurem sí. com s'implementa, no?
Sí.
Ara que també tenim més efectius i que en tindrem de més, doncs, bueno, intentar equilibrar, no?, tots els esforços que tenim amb els efectius que tenim de poder fer aquesta radiografia a tot el territori i això, implementar polítiques que són necessàries, no?, per evitar totes aquestes situacions violentes, perquè recordem, segons una enquesta de convivència escolar, es deia que el 84% de l'alumnat havia tingut o havia percebut violència als centres, i també els professors i professores no són exempts d'aquest problema, no? Per tant, com sempre, posar fil a l'agulla, no?, i treballant, doncs, anant alineats amb els centres per poder evitar aquesta conflictivitat i aquesta violència.
Però una cosa és que vagin Mossos a donar una xerrada a les escoles per parlar del que sigui, de prevenció, de drogues, de civisme, del que sigui, que està molt bé, i una altra cosa és un mosso de paisà durant tota la jornada lectiva. quin paper farà? Perquè això no, ja no serà una, anirà més enllà de la xerrada, no?
Sí, no ha transcendit encara com es desenvoluparà.
Vale.
Però el que es farà és reforçar la mediació, com et deia, dins dels instituts, no? Hi haurà una figura que d'alguna manera ja es treballa amb aquesta direcció, amb les oficines de relacions amb la comunitat, de que tot, també els centres educatius, però així com escoles, pot haver mercats, pot haver comerços, tothom tingui figures de referència en el seu districte per quan hi hagi algun problema. Però ara aquesta gent, la diferència és que només es dedicarà a evitar doncs, tots aquests problemes en el centre. No? I tot anirà, l'atenció serà molt més especialitzada del que pot ser ara. O això és el que sembla que apunta aquest anunci que s'ha fet. No?
Fa una tot mica de por, Imma, perquè saps que se'n ve al cap als instituts estatunidencs. Se'n ve, amb tota la conflictivitat que hi ha allà.
Tenim en compte que comparar els models policials ja mateix, no?, que tenim nosaltres com a Mossos d'Esquadra, amb el model estadounidense, clar, com podem salvar molt les distàncies, no?
No, parlava més enllà del model policial, parlava de la situació dels instituts dels Estats Units, que hi ha un tiroteig cada dos per tres, més enllà del model policial, no?
L'accés a les armes també als Estats Units és el que és, no?
Per això deia que em feia por, dic, ostres, que tan aquests instituts problemàtics, tan problemàtics són perquè necessitin un policia de paisalla?
Aviam, si haurà de fer una anàlisi de quines són, o una diagnosi de quines són les necessitats reals dels centres, i això es farà amb les comunicacions amb els membres d'aquests centres educatius. Però jo et dic, nosaltres veiem amb bons ulls el fet de reforçar la prevenció, la mediació, la proximitat als instituts, si és una necessitat real dels centres, no? I una aposta doncs, per actuar abans, per evitar que els conflictes vagin a més, que jo crec que una mica nosaltres no actuarem com a eina reactiva, sinó com a eina preventiva. No? La prevenció, quan es fa ben desplegada, ben coordinada, pot ser evidentment una eina doncs, molt útil per millorar la convivència i donar més seguretat tant a l'alumnat com als docents, que ja sabem que també pateixen aquestes dinàmiques. No? Per tant, tot el que sigui acompanyar la comunitat educativa en la gestió de problemes que a vegades no, desborden el dia a dia dels centres, no? I que evidentment ells no tenen eines per fer-hi front, per això estem nosaltres. Veurem de quina manera es desenvolupa, com tot, no? Haurem de fer un seguiment, haurem de veure això en què es tradueix. No? I segurament doncs, d'aquí un any podrem parlar de quina és realment no,
la valoració que es
fa. No? Ara, l'anunci, a priori, si es desenvolupa bé, evidentment nosaltres ho veiem amb bons ulls.
Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Sant Mè de Mossos d'Esquadra, com sempre, gràcies per la xerrada i rep una rosa i un llibre virtuals, almenys d'entrada. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies, José Miguel, que vagi molt
bé. Gràcies, molt amable.
Adéu.
I ara en parlem amb la part educativa, amb els sindicats d'educació. Tenim el telèfon a la Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC. Iolanda, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Com valoreu el tema d'aquesta prova pilot que ha posat en marxa la Generalitat?
Bueno, estem absolutament estupefactes. Aquesta mesura, no entenem com se'ls hi ha acudit doncs, fer aquesta proposta i tirar endavant aquest projecte pilot que no ha demanat ningú, no ha passat pels espais de negociació i per nosaltres posar un policia en els centres educatius és una bogeria. Això no és generar un clima de convivència en els centres. Jo crec que, al contrari, més aviat un policia, la seva funció és, evidentment, no?, resoldre els conflictes socials, etcètera, etcètera, però en els centres educatius no hi han de fer res. Ja tenim doncs, un projecte i un pla de convivència en el qual s'estableixen una sèrie de mesures que s'ha de tirar endavant perquè ja estableix una sèrie de mesures i de, no, i de propostes de com s'han de canalitzar les relacions i la convivència en el centre educatiu,
sí,
i per també desplegar aquest pla de convivència, no, de la mateixa manera que demanem, doncs, per poder desplegar el decret d'inclusiva, que va absolutament relacionat, demanem els recursos necessaris i les figures concretes que possibilitin aquest desplegament, que són les integradores socials, les educadores d'educació especial, les psicopedagogues, les mestres d'educació especial, les infermeres escolars i les grans mesures universals, que és reduir les ràtios, i això possibilita, no, aquesta altra mesura universal, que és desenvolupar el pla de convivència.
Bé, d'entrada es faran el desplegament en dos instituts concrets de l'alta conflictivitat, un al Baix Llobregat i un altre al Vallès Occidental, i tindrà un agent durant tota la jornada lectiva. Vull dir, això és el que... I això,
sí,
està,
sí.
La previsió és que s'ampliï, en tot cas. Però...
Sí, clar, és un pla pilot que ara volen fer la prova aquí i allà. Ens consta que això ho han anunciat en més centres, altres centres. Per nosaltres és que, bueno, nosaltres demanem que es retiri immediatament aquesta... O sigui, demanem a la Generalitat que retirin això immediatament. I això ha de passar pels espais de negociació pertinents, que és la mesa sectorial, i fins i tot diré que el Consell d'Educació de Catalunya, perquè és una mesura que té un impacte molt, molt, molt bèstia. Nosaltres això ho trobem molt greu. Molt greu que tirin endavant això sense comptar amb l'opinió de ningú. No és, no, a més, és que no ho ha demanat ningú, això. Perquè quan demanem recursos,
clar, això,
el Mosso d'Esquadra no està dintre del catàleg de recursos.
Són recursos, això parlaria dins de la inclusió, el que tu comentaves abans, clar, dels recursos d'inclusió.
Dins de la inclusió que permeten, doncs, el desplegament d'aquest pla de convivència. De fet, mira,
que, que estaria dins de les reivindicacions que feu dins de tots aquests moviments.
Bueno, i el que demana la comunitat educativa, precisament, no, el Mosso no està dintre d'aquest pla. I et diré, mira, un clar exemple. Durant la pandèmia, això ho explico a tothom, però durant la pandèmia, una de les mesures que es va tirar endavant per tema del Covid i tal, no? Doncs va ser reduir ràtios, i molts centres van fer un gran esforç en reduir les ràtios dels seus grups, doncs, utilitzant fins i tot els recursos propis, perquè els recursos que va tirar endavant el departament tampoc no eren suficients. I si hi havia una cosa que ens deien els, no, el professorat, quan anaves als centres, els docents ens deien: ostres, mira, que es quedi la pandèmia, diu, no la malaltia, sinó les mesures, diu, perquè amb menys alumnes hem treballat molt millor, s'ha reduït la conflictivitat a l'aula, s'ha generat molt millor clima de convivència i hem pogut treballar més bé. I, per tant, es demostra que aplicant ja una reducció de ràtios, això ja té un impacte molt gran en la convivència a l'aula.
Doncs està clar.
Per tant, no necessitem, sí, sí, un Mosso, un policia que fiscalitzi, perquè al final no es pot evitar, perquè és la seva feina, i que no generi, no pugui, i no ens permeti generar un clima de relació de confiança entre nosaltres mateixos ni amb l'alumnat. O sigui, per nosaltres és absolutament boig.
Doncs, Iolanda Segura, del sindicat USTEC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per les explicacions, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. I així ho tenim. Aquesta és la situació des dels diferents punts de vista. El cas és que ja es desplega d'entrada dos instituts, uns al Baix Llobregat i un altre al Maresme, d'aquest pla pilot d'entrada de posar Mossos de Paisà a instituts conflictius per reduir precisament aquesta conflictivitat. Va, que de seguida continuarem posant el focus en Sant Jordi i anirem a fer un passeig. En entrada, ara ens anirem, hem començat a Barcelona, l'epicentre de tota aquesta superilla, i després d'aquí res marxem cap a Lleida, a veure com ho gaudim allà aquest Sant Jordi.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con los superchollos, como el televisor TCL QLED de 55 pulgadas por solo 299 euros, hasta el 26 de abril.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
El bienestar en casa empieza en tu cocina.
Descubre en El Corte Inglés los nuevos electrodomésticos de cocina integrada Whirlpool con tecnología inteligente y llévate 500 euros de reembolso.
Frigoríficos, placas, hornos, lavavajillas, perfectamente integrados y diseñados para vivir una experiencia al más alto nivel. Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Una diada de Sant Jordi per viure al carrer, qualsevol racó de Catalunya, per molt micropoble o macropoble que pugui ser, avui té una rosa i un llibre per tu, per gaudir d'una diada molt nostra, molt d'aquí, internacionalment reconeguda, i que és per viure al carrer, bàsicament, eh? Anem cap a Lleida. Allà està el Sergi Tor. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, José Miguel. Doncs som aquí a la Rambla Ferran de Lleida, amb aquest migdia, on ja tenim, jo crec que a milers de persones gaudint d'aquest Sant Jordi. Acompanya el temps. Hi ha una miqueteta de vent, però bé, però el sol fa calor. I el que seria la Rambla Ferran de Lleida, doncs, absolutament plena d'estants de llibres, de roses, d'escriptors que ja comencen a signar el que serien, doncs, els seus exemplars, i està demostrant novament també la força de Sant Jordi. Tenim aquí a un llibreter i, a més, editor. És la compatibilitat de dues funcions claus amb el món del llibre, com és Jordi Souto, al qual saludem aquí a COPE Migdia. Jordi, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Una jornada pletòrica.
Pletòrica. El temps acompanya. La nova ubicació que ha permès guanyar espai, guanyar amplitud, crec que afavoreix que la gent pugui transitar amb més comoditat, que no hi hagi les aglomeracions d'altres anys, i per tant convidem a tothom a que s'apropi a la Rambla Ferran.
Sí, perquè aquí a Lleida se fa tota la Rambla Ferran, ja des del que seria l'estació de tren fins a l'estació de l'AVE, fins ja pràcticament al centre de la ciutat, a la Paeria. Hi ha molt d'espai, però aquesta tarda això pot ser un formiguer de gent, no, a la tarda?
Sí, 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 això a la tarda segur que serà un formiguer, però bueno, és el que la tradició marca, és el que el bon temps demana, i per tant un dia és una festa incomparable.
Dues coses. Primer, com a llibreter. Avui és un dia clau per tots els llibreters de Catalunya. Se parla d'una facturació del 6-7% en les més grans, del 30% en les més petites. És un dia clau?
Sí, sí, és un dia molt important, perquè avui tothom compra llibres. Ja els lectors habituals ho fan al llarg de l'any, però avui és un dia que tothom compra llibres, per tant, sí, sí, té un impacte considerable dins de la facturació anual.
I ara anem al teu paper d'editor, que aquest any has començat a publicar llibres. Primer de tot, per què?
Doncs perquè pensàvem que hi havia un espai, hi ha moltíssims llibres, però pensàvem que pels llibres de qualitat sempre hi ha un espai. Nosaltres des de la llibreria teníem l'experiència dels nostres grups de lectura de que hi ha molt bons lectors, i hem fet una aposta per editar llibres molt ben triats, molt ben traduïts, molt ben editats, i amb la voluntat de servir al públic lector que té un paladar, diguem, una mica més refinat, doncs obres molt, molt, molt ben triades.
Perquè el paper de l'editor és clau en aquest sector.
Sí, com que
hi ha... Molt complicat a la vegada,
com que
no?
Hi ha aquesta sobreabundància, els diferents elements de la cadena són importants. L'editor, és a dir, hi ha molts lectors que, com a lectors, ens guiem per qui ha editat un llibre. És a dir, si un llibre està editat amb alguna... amb algun dels segells de referència ja és una garantia. Hi ha tantíssims milers de títols que necessites que algú et faci la feina. És a dir, l'editor fa la primera tria, després els llibreters també trien i el que posen a sobre de les taules ja és una recomanació pels clients, pels lectors, i per tant, dintre d'aquest paper, doncs volem complir amb aquesta funció de triar i de recomanar als lectors què és el que pensem que val la pena llegir.
Acabo perquè hi ha molta feina, hi ha centenars de persones aquí al taulell volent llibres, però m'has parlat d'aquestes recomanacions. Com a llibreter i editor, avui quines recomanacions faries amb aquest Sant Jordi 26?
Doncs nosaltres avui recomanem moltíssim la que pensem que serà una de les grans novel·les catalanes de l'any, que és Sota la pell un arbre, del lleidatà Pere Pena. Pensem que és una novel·la que no és el producte d'un Sant Jordi que d'aquí dos mesos ningú se'n recordarà, sinó que pensem que és una novel·la que ha vingut per a quedar-se a la història de la literatura catalana.
I acabo. M'has parlat de clubs de lectura, m'has parlat d'inquietuds, m'has parlat d'editor, perquè hi ha molts llibres al mercat. Tot i que som en el món de les pantalles, des de la pandèmia es llegeix més que mai?
Jo crec que es llegeix més i que es llegeix millor, i que el que ha aparegut és la voluntat aquesta de compartir les lectures. A la gent li agrada un cop ha llegit un llibre, i per això estan proliferant moltíssim els grups de lectura. Els grups de lectura estan funcionant més que mai.
Gràcies, Jordi, per la teva amabilitat i pel teu temps en un dia tan, tan especial.
Gràcies a vosaltres.
Doncs una opinió majoritària, milers i milers de persones que són al carrer demostrant novament la potencialitat de Sant Jordi 2026. Des de Lleida, des de la Rambla del Ferran, ja pràcticament amb aquest punt horari, José Miguel, ja no es pot ni caminar per aquesta part central on estan les paradetes.
Gràcies, Sergi. Doncs és normal, és que tenim és una d'aquestes diades per viure al carrer i té un punt d'angoixant a vegades. Si vas en el prime time, que no sé quin seria el prime time, el punt àlgid d'això, doncs té un què. Té un què per viure-ho, bàsicament, per caminar. Igual s'ha de mirar moments i maneres. I és que cada Sant Jordi Catalunya surt al carrer per compartir llibres, roses i moments que ens uneixen. És un dia de cultura, de trobada i de conversa. Un dia que ens recorda que compartim històries també és compartir qui som. Aquest 23 d'abril, viu Sant Jordi, perquè Sant Jordi ens fa millors. Generalitat de Catalunya. De seguida arribem a 2:15 i actualitzem la informació de serveis aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra.
Fernando Alonso wins.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE.
Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial.
Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas a Expósito porque...
Es el director de este colegio español.
Siempre está donde ocurren las cosas.
En Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial.
Sobre el terreno.
Nació en República Centroafricana, en Bangui, la capital. Se formó aquí en Guinea y terminó de formarse en Madrid. Soy medio madrileño. Pues sí.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Lanza un mensaje a Europa, a España, desde aquí, desde África.
Dar gracias por todo lo que España ha hecho, los españoles, por este centro y sobre todo la Iglesia también.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. És el moment de repassar la informació de serveis i comencem per la meteo. Bàsicament, de cara a aquesta tarda de Sant Jordi, el que ens espera és un temps molt estable. Ja notarem que les temperatures baixen. Una temperatura agradable. Farà calor, eh? Farà caloreta perquè encara estarem per sobre del que toca... bastant per sobre del que tocaria per la mitjana. Però no tindrem aquestes calorades d'arribar a 40 graus, ja. O sigui, calmem-nos, por favor, que locura és esta. Doncs baixa, i es mantindran en aquesta línia per sobre del que tocaria, però amb caloreta durant tot el que queda de setmana. Si parlem d'inestabilitat, la trobarem cap al Pirineu Central i Pirineu Occidental i al Prepirineu Occidental, que cap allà sí que poden aparèixer doncs, pluja feble en general, fins i tot en algun moment el format tempesta, però més enllà d'això, tota la resta de Catalunya mantindrà aquesta estabilitat per a aquesta diada de Sant Jordi. I de cara a demà divendres, doncs tindrem un matí de predomini general del sol a tot arreu. Alguns núvols que quedaran d'aquestes restes cap al Pirineu Occidental i Central i cap a Terres de l'Ebre. Més enllà d'això, serà un predomini clar del sol en general i aquestes temperatures, sobretot les mínimes que baixaran i tot es regularitzarà una mica que ja toca. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha dos carrils tallats a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, just abans del túnel, en sentit Mataró, arran d'un accident i també d'unes obres. Aquesta incidència de retruc afecta la circulació de la C58 i de la C33 des de Montcada Reixac i també amb aturades a la Ronda de Dalt des de Via Júlia. Altres punts amb circulació lenta són la Ronda Litoral amb aturades a l'altura de la zona portuària i també entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. Acabem situats a l'autopista P7, on hi ha un tram d'aturades a la zona de Mollet, en sentit Girona, i també l'autopista P7 a Gelida, en sentit Nord. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Fina. Que tinguis un bon Sant Jordi.
Igualment.
L'actualitat esportiva, ple de roses i de llibres, el José Luis Gil.
I d'angúnies.
I d'angúnies. Bona tarda. Roses, llibres i angúnies.
Sí, perquè estem tots pendents de lo que estem pendents.
De la MIN.
Del comunicat mèdic que ens digui la base exacta d'aquesta lesió d'isquios que...
Com ha de ser el xut? Perquè es va lesionar en el xut del penal, no?
Igual ja portava alguna coseta abans
un rin-rin.
I se li eixampla a l'hora de xutar el penal.
D'acord.
Igual sí, perquè xuta el penal i automàticament cau a terra hasta aquí. Fins aquí, no, canvi, perquè m'he trencat, no?
I el gol que va donar la victòria al Barça per tornar a la diferència de 9 punts amb el Madrid.
Exacte, i que d'alguna manera recalcula la ruta del Barça cap al títol de Lliga. El que passa és que ara mateix això, insisteixo, està en un segon pla perquè tothom estem esperant que ens diguin la base exacta del temps de baixa de Lamine. Recordem...
Per ell el Mundial?
Ara mateix sí. Ara mateix hi ha un risc, no sé si molt gran o molt petit, de que Lamine Yamal estigui fora del Mundial. Són lesions que, quan són greus, aquestes lesions d'isquios, et deixen fora de combat 3 mesos. Esperem que no. Toquem fusta. Tothom ja calcula i dona per fet que Lamine Yamal ha dit adeu a la Lliga i que no jugarà el que queda de... Però, evidentment, queden, crec que són 49 dies o 50 perquè arribi al Mundial. I, evidentment, ara mateix, sense un comunicat mèdic oficial, hi ha aquest neguit i aquesta possibilitat de que Lamine Yamal hagi quedat fora del Mundial a la jornada d'ahir. O sigui que, evidentment, quan hi hagi el comunicat, òbviament, reaccionarem i posarem doncs, a l'antena la base exacta d'aquesta lesió de Lamine Yamal. En el que deies tu, Barça 1-0, gol de Lamine de penal, 3 punts al cabàs, ja vulguis que no, cap equip de la Lliga està per fer floritures ni exhibicions. El que compta és mantenir les distàncies, i el Barça consumeix una jornada més mantenint els 9 de diferència sobre el Real Madrid, que jugarà demà. Demà comença una altra... Bueno, avui s'acaba la jornada.
Avui juga l'Espanyol.
Avui juga l'Espanyol.
Un partit realment important.
Ara en parlem. Sí. I divendres comença una altra jornada amb el Betis-Real Madrid.
Que
sí.
Obvio, eh?
Javier Tebas Medrano. No, no riguis. És així. És així. Javier Tebas Medrano. I clar, és que hem de apartar el calendari pel Mundial. Sí, vale. I això i d'altres... Això i d'altres coses. I el que dèiem, avui a les 8 de la tarda, Rayo Vallecano Espanyol, amb la baixa d'Urco per targetes al conjunt blanquiblau i amb un tècnic, Manolo González, que vol fugir del pessimisme.
Som molt conscients de que la situació, lògicament, no és de la de fa 10 partits, però nosaltres estem molt confiants de que l'equip es salvarà i que es salvarà el més aviat possible. No, no passa per... Ni guanyant demà serem el Brasil del 70, ni perdent demà serem la penya de la bufanda, així que no... Estem bastant tranquils per no marcar-nos només per un resultat d'un partit.
M'agrada això de la penya bufanda. M'agrada això perquè és la manera de fer una al·lusió al pitjor equip del planeta Terra sense ofendre a ningú. Per cert, en clau blanquiblava, indirectament, ha baixat el Burnley a Anglaterra. Burnley, que és equip propietat d'Alan Pace, que és el propietari de l'Espanyol, recordem-ho. Mentretant, a Girona, doncs, estan una mica en la mateixa situació de Neguit, però per la permanència, com que van perdre el partit davant del Betis, on han tornat a fer comptes i recalcular la situació per veure si hi ha un risc de perdre la categoria real, gran, petit, etc, etc. A més, Víctor Navarro donant voltes pels estants blaugranes a Sant Jordi. Quique Iglesias donant voltes pels estants blanquiblaus de Sant Jordi. I... evidentment, tribut al Barça femení. Campiones de Lliga, victòria ahir al camp de l'Espanyol, 7a Lliga consecutiva de l'equip de Pere Romeu, que ja, no hi ha gaire temps per la celebració, enfoca ja a les semifinals de Lliga de Campions aquest cap de setmana contra el Bayern de Munic. En ruta també el Barça de bàsquet, demà a Mònaco, caixa o faixa a l'Eurolliga. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ja està a la final a 4 de la Champions masculina. I en handbol, doble mala notícia, Barça B i Granollers, una mica sorprenent en aquest cas, eliminats de la Copa del Rei d'aquest esport.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Ja t'han regalat el llibre?
No.
Ni la rosa?
La rosa la he regalada jo.
També et poden regalar una rosa.
Bueno.
Igual tant, no? Jo vull que em regalin la rosa i el llibre, les dues
rosa,
coses.
Ni rosa, ni llibre, ni...
Ni nos regalaran un capullo de rosa, los dos.
No ho sé.
Para que aguante más.
Però escolti, a caballo regalado...
No se le mira el dentado.
No se le mira el dentado.
Correcte.
José, lo que importa es el detall.
Això sí, detall, veus? Ara, lo que importa és participar.
Ara.
Gràcies.
Això és tenir un detall. Hi ha alguns que és el seu sant i no tenen cap detall.
Fa referència vetllada al nostre realitzador, Jorge Martínez. Felicidades, Jorge. Que no li havia dit, però ara li he dit. En aquest cas, ja que l'ha posat a sobre la taula.
Ah, no l'havies
felicitat? No, sí, fora de micro, sí. En antena, no, perquè la gent... Tot el Jordi, ja ho faig extensió a tots els Jordis i totes les Georgines.
Empezando por el director.
Comencem pel director, que per cert, no li he dit res al director. Ara entraré felicitats. Que estava per aquí repartint roses el nostre director de Copa Catalunya, Jordi Casoliva. Estava repartint roses i no li he dit res. Ja haurà pensat, bueno, ja... Té cruz. Bé, de seguida tornarem al carrer per prendre pols a com continua i com continua aquest Sant Jordi. Ho farem aquí a migdia, Cope, a Catalunya i a Andorra.
¿Tienes algo que decir?
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera 2 manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Sitges, Sant Jordi viu davant de la inauguració de la nova biblioteca a Olot. Roses i llibres s'agermanen amb la dansa del Festival Sismògraf. És a dir, tot un què mediàtic, braç a braç, amb escriptors consagrats, ja de tot. Avui és mal de canill per molts que fan signatures. I bé, la Mar Puerto la tenim a la Superilla també, a la Superilla Literària de Barcelona. Mar Puerto, què tal? Bon migdia.
Molt bon migdia, com estàs?
Jo molt ben encantat. I tu com estàs? Com on estàs ara mateix? Què veus?
Doncs mira, estic aquí amb moltíssimes cues, envoltada de moltíssima gent, perquè just davant nostre està firmant Pedro Almodóvar i l'expectació és brutal. Moltíssima gent, moltíssims mòbils amb els braços cap amunt intentant captar alguna foto de Pedro Almodóvar, i està sent un Sant Jordi marcat doncs molt d'això, no? D'aquestes signatures, d'aquests autors, de moltes fotografies, de gent que vol conèixer doncs, a les persones que admiren. I estem just aquí davant, on està signant moltíssims llibres, i ell és un d'aquests que avui segur que acaba amb mal de canell.
Sí, no sé si li pots ficar micro aquí, o no?
Ara mateix no, perquè està tot ballat i està ocupadíssim. Però d'aquí una estona, a veure, perquè acaba d'aquí a 20 minuts, llavors provarem a veure si d'aquí una estona sí que el podem agafar.
I en qüestions de roses, no sé si tens per aquí alguna persona que hagi comprat el seu llibre o algun llibre determinat.
Sí, sí, i tant. A veure si puc agafar aquí algú. Hola, bon dia. Oh. Heu comprat algun llibre per aquí o què? Bueno, em sembla que estan molt concentrats tots.
Estan mirant, tots mirant a Pedro Almodóvar. Tots mirant a Pedro Almodóvar.
No es volen perdre un moment. No es volen perdre
a veure què
moment.
Tal, clar... Sí?
Sí, digue'm.
No, deia si hi havia alguna altra persona que estigués allà disposada a explicar-nos el què, o tingués alguna roseta o alguna cosa que ens expliqui.
Hola, mira, com... et veig amb una rosa.
Ai, aquestes cobertures, com odio.
Ah, molt bé.
Perquè s'ha col·locat la rosa seva.
I esteu esperant també aquí per fer cua, per que us firmi Pedro Almodóvar, no?
Sí, correcte, Almodóvar. Sí.
I per què voleu que us firmi el llibre ell?
Bueno, perquè, a veure, és un director que m'agrada molt la manera d'explicar històries, el segueixo de fa molts anys, i jo crec que és una ocasió de poder, bueno, que et signi i dir unes paraules, encara que uns segons.
I tu també, no? La Rosa diu que és teva, però estàs també aquí amb el llibre a la mà, no? Esperant a que us toqui a la cua.
El pòster de la peli.
Ah, molt bé.
Sí.
De Amarga Navidad,
sí,
no?
Sí.
¿Y cómo es que estás hoy aquí? ¿Eres de Barcelona o no?
No, yo soy de Chile, pero vivo acá, trabajo en un cine y estoy esperando la fila.
¿Es el primer Sant Jordi que vives o ya son varios?
Hace 9 años acá. Me encanta Sant Jordi.
Qué bien, pues muchas gracias, que sea corta la cola y que os pueda firmar. Gràcies.
Que bé, no? Doncs, ostres, molt bé.
Sí, sí,
eh?
Ja ho has escoltat. Molta gent també de fora que ve aquí i celebra un dia tan especial com és aquest.
És el punt que té tot això. Que, escolta'm, ja t'han regalat la rosa o què?
Bueno, encara no, encara no. És que pensa que he estat pel carrer tota l'estona, llavors poc temps he tingut per comprar-la i per rebre-la.
Oh, però com pot ser tan mentidera, si t'han regalat dues roses?
No, però a veure, vosaltres aquí a la feina...
T'han regalat dues roses, una al director d'aquesta casa i una altra jo mateix. Ens vols, bueno. ens vols ocultar, eh, Marc?
És que quedo malament si dic que jo no t'he regalat cap llibre.
No, no cal. Oh, regala'm una rosa, jo estic encantat amb la teva presència. Marc Puerto, moltes gràcies. Gaudeix de la diada.
Gràcies, que vagi bé.
Adéu, gràcies.
Sí, sí. Fins ara.
També tenim el punt de roses i llibres i teníem el Guillem que també estava passejant per diferents punts de Barcelona. Guillem Castro, com estàs? Bon dia, bon migdia.
Bon migdia, José Miguel.
On estàs ara?
Ens trobem ara mateix a la Cruïlla, entre el carrer Mallorca i Rambla Catalunya, un dels punts amb més moviment de la jornada, com t'he dit abans, i aquí les roses són blaves. De diferents parades han captat especialment l'atenció dels ciutadans, sobretot amb les iniciatives impulsades tant per l'Espanyol com pel Partit Popular. I enmig d'aquest ambient, també destaca la presència de la Policia Nacional, que participa per primer cop en aquesta Diada de Sant Jordi, amb una parada pròpia dedicada a la venda de llibres, i molts ciutadans s'han aturat curiosos davant d'aquesta parada, i precisament per conèixer com s'està vivint aquest primer Sant Jordi de la Policia Nacional en parada i què representa per ells participar, hem parlat amb la María Jesús Llorente, la directora de la Policia Nacional.
Pues mira, estoy encantada, encantada. Se me ve en la cara porque no me veis, pero es que estoy encantadísima. Yo estuve aquí viviendo 5 años, destinada a mis primeros años de destino aquí, y tenía unas ganas de estar aquí. Como jefa del área de publicaciones, pues es un orgullo mostrar a los ciudadanos de Barcelona toda la línea editorial que tiene la policía.
¿Y cómo valoras? ¿Cómo estás? Hay mucha gente hoy. ¿Cómo valoras que haya tanta gente hoy?
Pues bueno, yo me dijeron que había mucha gente, pero no pensaba que hubiese tanto. La gente está encantada con nosotros, vienen a saludarnos, quieren hacerse fotos, no conocen nada de los libros que tiene la policía, y aquí se los estamos enseñando, nuestros libros, nuestras novelas, los relatos cortos, todos libros de historia, libros de distintas especialidades policiales. Bueno, lo valoro positivamente, me encanta.
Molt bé, bueno. No, Guillem? Molt bé, no?
Sí, sí, sí. Estan molt contents, eh? S'ha passat també el delegat del govern per la seva paradeta, així que estaven bastant contents.
I dius que és el primer Sant Jordi que la Policia Nacional posa un estand, no?
Exacte. Com m'han comentat, estaven l'any passat a la Fèria de Madrid, també van anar a la Fèria de Sevilla, però aquest era el primer any que venien pel Dia del Llibre aquí, un dia tan important per la ciutat de Barcelona i per Catalunya, i bueno, estaven supercontents de l'èxit que estava tenint.
Perfecte. Doncs és que he escoltat a la senyora encantada, com flipant
amb
tota la gent que hi
havia. Estava contentíssima, no t'ho podies ni imaginar.
Guillem Castro, moltes gràcies.
A tu.
Una abraçada, cuida't.
Igualment.
No m'estranya. I és la reacció tant... La senyora xilena que ha entrevistat la Mar Puerto, que estava fent cua, que ja sabia de què anava, perquè no era el primer Sant Jordi que vivia, però la Policia Nacional, que és el primer Sant Jordi dels que han vingut des de Madrid, que veuen això. Una cosa és veure-ho per la tele, una altra cosa és veure-ho per la tele, que t'ho expliquin ara, que t'ho expliquin per la ràdio, perquè vosaltres, dins del nostre àmbit de Catalunya i Andorra, sabem d'acabar. Però fora d'aquí, si no es viu al carrer, no pots tenir aquesta percepció, perquè és molt difícil de definir, és molt difícil d'explicar i d'escriure. És molt complicat, si no es viu. Tu pots dir per la ràdio, per la tele, fins i tot per la tele, amb totes les imatges que hi pot haver. Però si no estàs allà, és tan diferent... Va, que de seguida parlarem de l'origen de moltes coses, com per exemple dels llibres. Quins són, millor dit, els precursors dels autors dels llibres? Els joglars? I els trobadors? De seguida en parlem amb la presidenta de l'Associació de Ciències Afins, la Marta González, perquè ens expliqui 5 cèntims de tot això.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
sense la minya mal. Un camp molt complicat. L'equip de Flick ha de superar tot i sumar 3 punts més. Ho viurem al programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Cope.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des del Coliseum, Getafe-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis,
Gemma Santos,
Josep Maria Minguella,
Javi Casquero,
Guille Uzquiano.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
y el millor equip de la ràdio esportiva.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De seguida comencem a parlar i parlarem de juglars i trobadors, que podrien ser o podrien dir que són els precursors dels autors de llibres, però abans tenim una informació de darrera hora, una informació esportiva, José Luis Gil.
Tanquem el cercle, senyor Cruz.
Sí,
senyor. Ja ha comunicat mèdic del Barça en relació a la Lamine Yamal, es confirma la lesió del futbolista del Barça i sense un terme quantitatiu de baixa, sí que qualitativament ens diu aquest comunicat que la Lamine Yamal no tornarà a jugar amb el Barça el que resta de temporada, però sí que, en principi, estaria disponible pel Mundial.
Bé.
S'acaba la temporada, però no perilla, ja no perilla el Mundial per la Lamine Yamal, si no hi ha cap contratemps.
És una semibona notícia, la primera perquè té aquesta lesió i no jugarà amb el Barça el que queda temporada, bona notícia per ell perquè no és una lesió de 3 mesos.
Ah, exacte.
I bona lesió, bona notícia per la selecció perquè estarà, podrà estar present.
Efectivament.
Gràcies, José Luis.
A vosaltres.
Per aquesta darrera hora que ens feies arribar. Marta González, presidenta de l'Associació de Ciències Afins, com estàs? Bon dia, bon Sant Jordi.
Moltes gràcies, igualment. Molt bé, estic molt bé, molt contenta, perquè és un dia molt maco, el dia de Sant Jordi.
I tant, ja t'han regalat el llibre i la rosa?
Sí, ja m'han regalat el llibre i la rosa.
Oh,
bueno, dues roses he tingut,
roses.
Eh?
És que sou afortunades, eh? A mi cap encara, eh? I la Mar Porta, que abans m'estava mentint, ja té dues roses a la butxaca. És increïble, això, eh?
Sí.
Bé, però parlem de llibres i parlem d'autors de llibres, en aquest cas, que parlem que això té la seva arrel en juglars i trobadors.
Clar, perquè són els que primer van començar a fer els relats amb viva veu, perquè no estaven escrits, perquè era una transmissió oral. Després es va passar a la transmissió escrita, que això ho van fer des dels monestirs i des de la gent més pudent, que de fet els trobadors eren gent de classe alta.
Ah, sí?
Sí, els trobadors eren gent que sabien escriure, tenien una certa formació, perquè estem parlant ja de la baixa edat mitjana,
sí.
Quan ja estaven a punt del Renaixement, quan va tenir el seu auge, no? Perquè en principi era tot de transmissió oral. Doncs aquestes eren, una primera història, són els storytelling d'ara,
sí.
Que saps que diem sempre el storytelling, però el storytelling d'ara, de diferents temes, per informar la gent, perquè ara la gent era analfabeta a tots els nivells, però d'escriure i llegir, impossible,
aquí
perquè
sí que
no sabien.
Aquí sí que m'ho has marcat, jo pensava que els juglars i els trobadors eren uns mataos que
no,
iban por
juglador...
ahí narrant, guanyant-se la vida com podien, pobres, en
sí,
plan titiriteros.
Sí, els trobadors no. Els jugladors sí, perquè els jugladors eren... Alguns estaven, diguéssim, contractats pels trobadors, perquè eren els que tocaven instruments musicals,
sí.
Saps? Per, una mica per amenitzar, no? el relat. O sigui, era com el fil musical.
Carai.
Llavors aquests sí que estaven... si tenien la sort d'estar amb una gent que tenia possibles, que eren normalment era gent que tenia possibles, doncs tenien més o menys el seu pa i el seu sostre assegurat. Però després hi havia els juglars que anaven pels pobles, eren una mica els nòmades, no? Que anaven fent... diferents llocs, perquè, clar, imagina't...
Una mica la ràdio de l'època, anaven allà a donar notícies, no?
Efectivament, però clar, les notícies estaven ja una mica millor passades de rosca, perquè clar, quan arribàvem a una altra població o una altra vila o una altra ciutat, doncs potser que jo havia passat feia...
Un
mes.
No hi havia la immediatesa d'ara. Per fortuna o per desgràcia, en funció de quines notícies, clar.
Clar, llavors, clar, era una mica posant informació a la gent, explicar una mica què feien, sobretot, els reis i els senyors feudals, perquè encara que ja estaven quasi al final de l'edat mitjana, els senyors feudals encara continuaven existint, no? I, bueno, doncs era posar al dia a la gent, la ràdio, la ràdio viva, nunca, mai millor
sí,
dit,
sí. La ràdio cantada.
Sí, llavors,
és com cantar un informatiu, tres quarts del mateix.
Tu podies fer-ho, eh? Mira,
cantar un informatiu, el president
no,
Illa...
No, un informatiu, no, el programa.
Avui fa la xocolata... Home, quedaria una mica ridícul, però es pot
bueno,
intentar.
Però, escolta'm, seria una innovació dintre de la ràdio, no? O què? Què penses?
Home, Marta, si ho marquem en un programa de cert humor, si n'hi trobem per aquí, igual sí podíem agafar, però una cosa seriosa, no. No sé, cantar que Donald Trump ha bombardeado Irán i ha matat no sé quant, pues no sé, em sembla una mica bèstia.
Clar, és que les notícies que tenim són una mica...
Clar, és que tot són notícies lamentables i duríssimes. Com has de cantar això? A sobre acabes a comissaria, per bèstia.
Quasi seríeu plorant, no?, més aviat.
Sí, sí, en tot cas és un drama tot això, home.
Sí, bueno, doncs els trobadors eren els poetes i també eren, componien música, que els hi ensenyaven els juglars. Llavors, bueno, doncs eren, com dic, el mestre de clarecia i de jugleria, us sona, no?, però són els que han una mica recopilat tot sí. El que feien aquestes persones, no?
Ahà. Doncs eren els de l'època, sí.
Hi havia trobadors molt famosos aquí a Catalunya, hi havia diversos, perquè això, sí, l'origen era francès, sí, el Guillem de
Berguedà. Guillem de Berguedà, també hi havia un, no?, que es deia Guillem, era trobador aquest, no?
Sí, Bernat de Ventadorm, Bertran de Born, Guillem de Berguedà, el que t'ho has dit, Guillem de Cabestany, Berenguer de Palau, perdó.
Sí.
O sigui, eren
El Pedro Almodóvar, que avui té cues inhumanes per signar el seu llibre i postres de la peli, pues era bueno, el Pedro Almodóvar de l'època.
Qui seria ara un trobador? Per exemple, en Serrat seria un trobador?
I tant, home, i tant, eh? I ho és.
Sí, ho és, per això dic que seria... I el Joaquín Sabina, i, bueno, molts més, no? Però, bueno, aquests dos, perquè me'n recordo, ara m'ha vingut a la memòria, no? I, bueno, doncs, què passava? Que s'acompanyaven dels músics, que eren els juglars, però els músics eren els ministrils o menestrils, que era, perquè es pot dir de les dues maneres, perquè ara estic tot això, com que ve de molt antic, doncs, segurament que en alguns jocs estaria escrit d'una manera i en altres jocs d'una altra, no? Llavors, bueno, doncs vés a buscar si a la RAE és correcte o no, no?
Llavors, vés a saber.
Bueno, doncs, clar, per això. Llavors eren els instrumentistes i, bueno, doncs estaven, eren figures que estaven doncs, carregades de... Tenien un cert poder perquè els que estaven contractats pels trobadors, el que eren els ajuntaments, les esglésies també després els contractaven perquè per la missa tenien l'orgue, però no tenien cap altre instrument de corda. Llavors, què passava? Que alguns juglars pues, que feien, pues, cantaven a les esglésies. I això els donava bastant una bona imatge. O sigui que, bueno, no està malament. No,
no, ni tant, que no està malament. No està malament. El que passa és que bueno, tot això, poca sí. cosa, no ha quedat escrit tot el que havia d'escriure, perquè hi havia molta gent, que, o molts d'aquests juglars, que ho feien de memòria, improvisaven fins i tot.
Clar, perquè els juglars no sabien escriure. I memoritzaven.
Los mataos eren los juglares, no los trovadores.
Claro, los trovadores eran los buenos, los de la clase social alta y los cultos.
I los juglares eren els pringats, els
sí,
els matats.
Sí, però els juglars eren els músics, o sigui, que els acompanyaven.
Pues mira, més o menys com ara, si tu parles amb músics i diuen, mare mía, per a vivir de la música a vegades s'ha de fer coses... Filar molt prim, en tot cas, eh?
Clar, sabien la música perquè l'aprenien de memòria... I després cantaven i ballaven, pues bueno, i llavors això amenitzava a la gent. I això ja a la gent li agrada. Saps que el cant i el ball a la gent a tothom li agrada, més o menys. Bueno, doncs les diferències entre els juglars i els trobadors són pues, que la classe social, les composicions, l'actuació, el llenguatge, perquè els trobadors utilitzaven un llenguatge cult i molt ric de lèxic. I, bueno, i després els espectacles dels trobadors eren normalment en llocs pues, més, més elegants, com podien ser els castells, amb la corte, amb tota una sèrie de gent que també sabia... Sí. Tenia una certa cultura.
Los Lady Gaga de l'època. Escolta, Marta, ho deixem aquí.
Molt bé.
Agradeixo una bona diada de Sant Jordi.
Igualment. I tu, que et regalin més llibres i més roses.
D'acord, així
perquè
sigui.
Això s'hauria d'igualar, no?, de les roses.
Jo estic d'acord, jo vull que em regalin el llibre i la rosa,
clar,
les dues coses.
Efectivament, jo crec que sí, que això és injust, per
i tant,
vosaltres.
I tant, correcte. Cuida't, Marta, un petó molt gran.
Un petó gran.
Adéu, que vagi gràcies,
molt bé.
Gràcies.
Un petó a tothom i bona diada.
Bona diada. Doncs estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda. Recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, a Cope Catalunya. Entreu allà les trobareu. I ara arribem a les 2 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació i l'abraçada de que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Que tinguin una molt bona diada de Sant Jordi.